Són dos quarts d'onze del matí, és l'última mitja hora d'aquest Sant Cugat a fons d'aquesta setmana i tenim avui l'honor de rebre l'actriu Tània Sàrries. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Acaba de publicar No et rendeixis, 22 claus per sentir-te millor. Acaba de publicar, acabat de sortir del forn.
Sí. Tot just una setmana i dos dies, el dia 20, el Dia Mundial de la Felicitat, va sortir a la venda.
I al començament de la primavera, també. Gairebé.
També, i lluna plena, tot alhora.
Tot junt alhora. I, de fet, es va presentar aquest dimecres a la llibreria Paideia
sí,
també, aquest No et rendeixis, que és un llibre escrit sobretot des de l'experiència personal.
Sí, en un moment complicat personal me n'adono que hi ha una sèrie de coses que m'ajuden a tirar endavant. Claus molt bàsiques, aquí les he convertit en claus perquè no vaig voler parlar mai de consells. I a partir d'aquí se m'acudeix la idea de compartir-ho, perquè qui més qui menys té alguna època complicada o està en un moment gris de la seva vida o no troba el camí i vaig crear aquest concepte d'aquestes claus per compartir-les.
La primera pregunta quan llegeixes el llibre, sobretot al principi, és com ha sigut aquesta època? És a dir, què és el que es pugui explicar d'aquesta època?
No entro en detalls, tampoc entro al llibre, perquè no crec que sigui ni necessari ni que el fet d'explicar la meva problemàtica ajudi al lector, perquè cadascú té els seus problemes, però podem dir que va ser una acumulació de moltes coses molt, molt dures per mi en un temps bastant curt o durant bastant de temps, però molt seguides, que em van deixar molt, molt descol·locada, molt, molt perduda, no? I que les comparo amb una tempesta personal o amb estar a la foscor durant bastant de temps.
A vegades passa, en general, a la vida, que en l'àmbit professional, a l'àmbit personal, a l'àmbit...
Sí, es van sumar de tots els àmbits. I de dir, hi havia moments que era, bueno, ja està bé, per favor, o sigui, no ho puc entendre, saps? I a més, quan intentes sempre fer el bé i ets una persona que no li agrada el conflicte ni té males energies en general, però bueno, les coses no les pots controlar, no? I quan passen tantes coses hi ha un moment que et sents absolutament perdut. Ara va haver-hi un moment també de lucidesa o del que sigui o d'instint de supervivència que vaig dir, he de fer alguna cosa, no puc seguir així perquè és impossible aguantar aquest nivell de dolor i em vaig posar les piles, que és el que jo crec que l'intento transmetre al lector, no? No passa res, però no et rendeixis, perquè al final la responsabilitat última i la força l'has de treure tu. Per més que tinguis un entorn fantàstic com he tingut jo, hi ha una cosa que l'has de fer tu. I per això parlo d'aquestes claus, que al final són uns verbs d'acció, perquè està molt bé tenir una estona de recrear-se en aquest dolor i de no entendre i de buscar respostes, però hi ha un moment que has de dir, va, ja està bé, endavant.
De fet, és un llibre, bàsicament, que parteix d'aquest moment baix, però és un llibre optimista.
Molt, molt. No me'n vaig adonar fins a estar-lo ja gairebé acabant, no? Però suposo que sobretot està, com que està tan pensat sempre, quan estava escrivint m'imaginava sempre el lector i les seves possibles circumstàncies, per això també reflecteixo diferents escenaris depenent del capítol, doncs no volia entrar en aquesta part del got mig buit, sinó tot el contrari, no? Del got mig ple, i de dir, ja ho sé que fa mal, i ja ho sé, ho he viscut, i no et negaré que hi haurà moments de dolor i que hi haurà moments que costarà molt, però anem a pensar en positiu, perquè no perds res. Sé que de vegades molesta moltíssim que et diguin va, que tot anirà bé, que tot passa per alguna cosa i tal. A mi m'ha molestat molt quan m'ho han dit en els moments de foscor, però tens dues opcions, quedar-te allà, fustigant-te, o dir, bueno, doncs vaig a intentar aplicar aquest pensament positiu d'alguna manera perquè em sani i perquè perdre no perdo res, pitjor ja no poden anar les coses. Per tant, vaig a provar-ho. I quan comences a provar una cosa i et funciona una miqueta, dius, ai, doncs ja tinc els ànims suficients per provar-ne una altra i vas, sense adonar-te'n, vas fent.
El pròleg te l'ha fet el Jofre Llombart i arrenca tal que així. Com he trobat a faltar aquest llibre? Quina sort que ja existeixi. Com m'hauria agradat tenir-lo quan vaig caure en un pou tan fosc que no veia la llum que hi havia fora? Què penses quan veus que comença així el pròleg?
Em vaig emocionar molt, perquè va ser, a més, el dia del meu aniversari me'l vaig trobar a la bústia, el pròleg, jo li havia demanat, ens coneixem des de l'institut, va ser, a més, a través d'ell que vaig contactar amb l'editorial perquè li vaig explicar per sobre la idea que tenia i em va dir, ui, això ho voldrà Angla. I quan vaig llegir, jo a ell li vaig posar cap condició, no li vaig posar, li vaig dir fes el pròleg que tu vulguis, la llargada que tu vulguis i explica el que tu vulguis. Jo t'enviaré el llibre quan tingui el primer esborrany perquè tinguis temps. I clar, quan vaig veure que es despullava, que no anticipo res, que ja els lectors ja veuran...
Per això llegit les primeres
tres frases,
no? Sí,
sí, no,
ho
vas fer molt bé, ho vas fer molt bé. Ell explica el per què d'aquest moment tan complicat que va viure, doncs em va semblar un acte de generositat molt gran i em va emocionar molt. I crec que és una cosa que està passant amb el llibre ja, amb els pocs dies que hi ha, que és a la venda, les persones que ja han tingut l'ocasió de llegir-lo, de començar a llegir-lo, m'estan fent arribar doncs, aquesta sensació d'intentar crear aquesta cadena de generositat, de dir, oi, me l'estic llegint i ja se m'està acudint, aquí li puc regalar també per a veure si l'ajudo, que està passant una època una mica complicada i crec que això li pot donar una mica de fe i d'esperança i de veure que de tot te'n surts. I quan el Jofre va dir això, dic home, doncs agraeixo que algú que sé que té un efecte especial i que no pot ser 100% objectiu, doncs que tingui aquesta sensació de que el llibre li hauria aportat alguna cosa, em corrobora que quan vaig tenir la idea potser sí feia falta que algú mínimament públic et digués, ei, la gent es pensa que la gent que ens dediquem als mitjans sempre estem superfeliços i que tot ens va de meravella i que som milionaris i que no tenim problemes personals i que tot és una passada. I
aquesta part de milionaris t'asseguro jo que no.
Ja, per això, vull dir.
Que no.
Però clar, quan algú et posa damunt la taula aquestes cartes tan honestament com ho he intentat fer i et diu, ei, he estat molt malament i te'n sortiràs, doncs jo crec que això ja predisposa el lector a veure que no hi ha un exercici aquí de condescendència ni d'un expert en matèria de psicologia o de no sé què que t'intenti vendre la moto de missatges buits, sinó d'algú que es posa de tu a tu i que mira els ulls al lector i que l'acompanya en el que jo considero que és un viatge, no, aquest llibre.
I creus que la teva condició de personatge públic, és a dir, que quan algú et veu,
sí.
Diu, ostres, és aquella que estava allà, t'ajuda d'alguna manera també a transmetre aquest missatge amb més credibilitat? És a dir, que no és algú que acaba de sortir d'enlloc, sinó que és algú que ja conec, no?
Suposo que hi haurà les dues versions d'interpretació del fet de que sigui un personatge públic. Hi haurà qui dirà, ja està, aquesta cara aprofita, que és mínimament coneguda, per aprofitar per treure un llibre mediàtic. Si te'l llegeixes veuràs que de mediàtic no en té res, és un llibre que he escrit de dalt a baix, que està molt pensat i tal, i que és una experiència molt personal, però sí que és veritat que hi haurà gent que dirà, ostres, que la Tània, a veure què m'explica. I espero que hi hagi més gent en aquest sentit, no? Perquè hi he posat molt de mi, perquè està escrit amb el cor, perquè m'hi he deixat la pell, inclús l'edició l'hem cuidat moltíssim perquè el lector se sentís molt, molt cuidat. No és un llibre, l'editorial aquí Angle m'ha acompanyat molt bé perquè sabia que per mi no era un llibre més, ja no només per ser el primer, sinó perquè volia que el lector sapigués que m'importa, que no era omplir pàgines i tal, sinó encara que ha quedat força llarg, no hi ha palla, no m'he enrotllat, perquè sé que algú que està passant una època complicada, el seu grau de concentració és limitat, i li hem volgut acompanyar amb aquests collages, amb aquest tipus de grafismes, amb tot perquè no fos un llibre de tants, no?
Precisament, dèiem, 269 pàgines, déu-n'hi-do,
sí.
És llarguet, però és un llibre que no és dens,
no.
És un, que va bastant de cara a barraca.
Sí, perquè jo m'hi he trobat, jo quan he estat malament he llegit molt, quan tenia els ànims per fer-ho, buscant respostes, també per feina, per coses i tal, i me n'adonava que quan em començaven algú es començava a anar per les branques i veia lletra, lletra, lletra i que allò no avançava i que no arribàvem al missatge final, a mi em desmotivava i desconnectava, i aleshores no és que he fet un esquema, perquè tampoc és un llibre esquemàtic, però sí que he anat a bastant al gra, posant una mica d'experiència pròpia a cada capítol, el per què justificant, una mica explicant el per què de cada clau, però sintetitzant-les perquè el lector capti ràpid el missatge que li vull transmetre o que espero compartir i que també el pugui llegir en l'ordre que li doni la gana. perquè hi haurà capítols que a algú li ressonaran més i està passant, i hi ha gent que em diu, ostres, el capítol tal a mi m'ha deixat, i, o gent que ja va amb el llibre marcat o subratllat i tal, i això és bonic, no?
Comença pel capítol 3, això sí. No sé si es pot dir això, eh? Sí, sí, sí,
sí, no, no, sí, 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 jo crec que aquí hi ha hagut una, l'altre dia em preguntaven aquest nivell estructural, has pensat no sé què, dic, a veure, no he intentat fer filigranes, no vull presumir de res, ni... però sí que és veritat que la meva formació audiovisual també i l'experiència de tants anys fent tele, quan vaig presentar ja el projecte a l'editorial, tenia molt clar com el volia, el visualitzava, i se'm va acudir que abans, en lloc de fer el pròleg, perdona, la introducció típica i pagar-me així el gran rotllo d'explicació i tal, ja que després entràvem en matèria, en lloc de començar, introducció, no sé què, no sé quantos, que semblava més un treball de final de curs que tal, doncs començar amb aquest 3-2-1 per preparar el lector, i aleshores ja el primer capítol que respira, a més té, com, té aquest significat, no? De 3-2-1 respira, no? Que és la primera clau, no?
Són, diu, 22 claus.
Sí.
No a tothom li serviran totes.
No.
Evidentment, però suposo que també alguna de les... És cadascú s'ha d'agafar una mica el... Se l'ha de fer la seva manera, no?
Clar, jo ho dic en una d'aquests... En la introducció, que està en tres parts, no? A tothom no li anirà igual cada clau. I també depèn del moment. Jo estic segura que si d'aquí un any agafo el llibre i repasso les claus, diré, ostres, si he de marcar les 3 o 4 que m'estan funcionant més bé... seran aquestes o unes altres. Aleshores, aquí és la llibertat, per això són independents aquestes claus, tot i que totes sumen, i tant de bo, com, quantes més n'utilitzes, més força tens, més eines tens per sortir del pou, no? Però cada lector, entenc, n'hi ha una que sé que serà la menys preferida de molta gent, que és la de meditar, però ja començo el capítol dient, espera, dona-li una oportunitat, perquè sé que a priori hi ha coses que fan... Home, és més agraït un capítol que et recomanen que riguis que un capítol que et recomanen que meditis, perquè a priori ja... Però si li dones l'oportunitat, de vegades descobriràs claus que molta gent m'ha dit, ostres, sembla... Són coses tan aparentment senzilles que el fet que t'ho posin per escrit, dius, ostres, no havia caigut, que realment, simplement, de vegades, sortint a caminar una estona, ja... veus les coses una mica diferent, no? Però cadascú les seves.
Ha canviat la teva... després d'aquest procés que deies que on vas tocar fons, ara havent escrit aquest llibre, en parles en algun moment durant el llibre, però ha canviat la teva percepció dels llibres d'autoajuda?
Sí, a veure, sempre suposo que també com a actriu, que els actors sempre estem oberts a explorar-ho tot, a conèixer-nos a fons, i és una matèria, no tots els llibres d'autoajuda m'han agradat, però sí que és una matèria que no he tingut mai una reticència com altres persones. Però sí que és cert que també ara a l'escriure-ho, doncs també me n'he adonat de que hi ha aquesta part de servei que té un llibre d'autoajuda que els qui en reneguen potser no els hi donen l'oportunitat, no? Tot i que aquest llibre en si, com diu el Jofre al pròleg, doncs no és 100% autoajuda. És una sèrie de propostes, de claus, perquè cadascú faci el que li serveixi, i també molt de sentiment, no?
I, de fet, és un llibre on els capítols són, realment, com dèiem abans, és un llibre que passa bé, que no es fa pesat, però els capítols són realment a vegades molt, fins i tot, esquemàtics.
Sí, però tots tenen contingut, és a dir, no volia que quedés una mena de... com si em passessin els apunts d'alguna cosa, perquè tampoc és això ni molt menys, però era trobar aquest equilibri de compartir alguna cosa personal a cada capítol que expliqués el per què, també posar en situació el lector, és a dir, si parles de respirar, doncs explicar que no és que recomani que respirem perquè ningú respiri, si no estaria el lector ja no estaria amb el llibre a les mans, estaria desmaiat, no? Però explicar que tendim per tensió, per tristor, pel que sigui, a respirar malament, i llavors hi ha aquesta introducció. Però és això, no m'he volgut mai extendre perquè al lector no se li fes massa feixuga, tenint en compte que estem parlant d'una persona en general que no està massa bé o que està en un moment d'ofuscació personal o amb greus problemes, i que, per tant, és millor facilitar-li les coses, no? Facilitar la lectura.
Tots en algun moment hem passat per moments de la vida en les que, sí, no, per molt que t'expliquin les coses molt bé i et diguin com de fàcil és sortir de la situació en la qual estàs, no ho veus.
No, clar.
Com és l'experiència de ser escriptora?
Ah, ser escriptora, això són per a les majors. Soc una actriu que ha escrit. L'experiència és una mescla entre el repte de posar-se a fer una cosa a la que no estic acostumada. Sí que he escrit molts guions a programes on he estat i tal, però no té res a veure. A més, és una cosa tan personal com aquesta. I molta exigència. Jo soc molt exigent amb tot el que faig i, per tant, he estat mesos, més d'un any, escrivint cada dia, revisant, dormint amb un ull obert, fins que no vaig entregar la primera versió a l'editorial, que per mi ja era la setena o la vuitena versió del llibre. No vaig dormir a fons perquè sempre estava amb l'antena parada, a veure si m'he oblidat d'explicar tal cosa, com puc encadenar aquesta cosa, que no vull repetir, no vull, saps? Però també hi ha hagut una part molt catàrtica de cop i volta adonar-me'n. Hi havia capítols, que l'altre dia m'ho preguntava, no? Hi ha capítols, es nota alguns capítols més el dolor que d'altres, i ha estat una experiència catàrtica, i per això el darrer capítol per mi va ser molt emocionant, perquè era com, uau, ho has aconseguit, no? Qui t'ho havia de dir fa aquest temps que estaves com estaves, que a dia d'avui d'això en trauries un llibre com aquest, no?
I el contacte amb la gent a partir del llibre, és a dir, que s'ha presentat ja en alguns
sí,
llocs, s'ha presentat
sí.
a Barcelona, s'ha presentat a Sant Cugat... Com és aquest contacte, de que la gent vingui a...
Estic molt sorpresa i porto... Aquesta setmana ja estic com més calmada, aterrant les coses, però sempre la primera setmana, bueno, la primera setmana, els primers 3 o 4 dies, sobretot des del moment que es va fer públic, perquè tot ha anat molt seguit, que es va fer públic a sortir el llibre i tot... plorant com una magdalena de tant en tant, però d'emoció, plorant bonic, no? Perquè la resposta està sent molt bona. Estem ja en la segona edició, quan tot just porta una setmana...
Una setmana i segona edició.
No, però és que la segona edició es va saber abans de publicar-se i tot, perquè hi havia molts...
Vam calcular malament, doncs, no?
Hi ha hagut molt, molt bona recepció. Bueno, sempre passa a la gent, a veure, hi ha aquest llibre, tal, però quan ja la gent el té, el veu, que està cuidat, tal, i desperta l'interès, doncs clar, quan et diuen ja anem a segona edició, doncs plorera. I després, quan veus la gent... que et ve, que t'explica, que se t'apropa, i que la gent propera també, que sap per on he estat i el que he passat, que se n'alegra tant, i que t'acompanya també en aquesta aventura, i que ara pots compartir amb ells aquest moment de llum quan han estat després veient-te patir, doncs és una experiència molt bonica, i tinc moltes ganes també d'escoltar. Al final... El llibre està pel lector, no l'he titulat No m'he rendit. L'he titulat No et rendeixis. I més enllà de les vendes i tal, que tant de bo siguin bones i arribin a molta gent, si serveixen perquè algú que no se sent acompanyat en uns temps en els que tothom sembla aplaudir només l'èxit i el postureo i la vida feliç, algú que et digui ei, no passa res per estar malament. Ara bé, no et rendeixis, no?
I ara, a partir d'ara, o sigui, com deies, has passat aquest moment fosc, aquest llibre t'ha servit també des d'un punt de vista personal per aquesta llum a la vida. A partir d'ara, cap on anirà?
A partir d'ara, doncs, a millor, espero, i si va malament, com a mínim tindré eines, no? Ja explico, l'altre dia ho explicava a la presentació, no estic venent que a partir d'ara jo estaré tot el dia feliç, ni que el lector, al tenir el llibre, de cop i volta això sigui una vareta màgica i que li resolgui la vida, perquè hi ha problemes que no es resolen ni amb llibres, ni amb teràpies, ni amb res. Ara bé, tindràs més forces, més recursos. I la Tània... Després d'escriure el llibre, ha tingut moments complicats, com els tenim tots, no tan bèsties com el que vaig viure, però clar, la putada, i perdoneu la paraula, és que jo ara no em puc rendir perquè he escrit el llibre. No? seria molt
sí,
hipòcrita,
seria
no?
Seria contradictori, sí.
Però ara, a nivell en general, doncs ara centrar-me molt a promocionar, tenim una agenda complicada, però gratament complicada pels propers dies de cara a Sant Jordi i tot el que ve, i també ja per fi, ara que torno a ser jo, com dic, no?, doncs reprenent també projectes de tele, com a actriu i tal, que també em fa molta il·lusió, no?
Aquí et seguirem com fem amb totes les actrius santcugatenques, precisament volíem parlar d'això en els últims minuts d'aquesta entrevista, perquè de fet tu vas començar, no només vas créixer aquí, sinó
sí.
que a més vas començar la teva carrera com a actriu aquí.
Sí, jo vaig arribar aquí, crec que tenia 7 anys, venia de Barcelona, I vaig estar fins que vaig començar a estudiar art dramàtic i va ser aquí on vaig fer els primers cursos de teatre, a l'escola, aquí a l'Ateneu, no, perdona, a la Casa de Cultura. I vaig començar a Fila Zero, també, a la companyia amateur. Després vaig estar amb la Dolors Vilarassau, amb una obra de teatre que vam anar a Tàrrega. Per tant, sí, hi ha una part de mi molt santcugatenca i la família, part de la família ja ha seguit vivint aquí i, per tant, he vingut sempre sovint. Ara el llibre està escrit aquí a Sant Cugat.
Més raó encara per
convidar-te.
Sí,
sí, sí. El que passa que, clar, com tots els actors som, al final som nòmades i anem on ens porta la feina i les circumstàncies o el cor o on sigui. Acabem anant amb la maleta amunt i avall.
Això passa que també quan va venir la Paula, també aquí al Sant Cugat de Fons, també ens va explicar això, que havia començat aquí a la Casa de Cultura, en aquest cas en els tallers de teatre Sílvia Cervant.
Però, el mateix, però el mateix. Que jo també amb la Sílvia.
Tothom al final passa per aquestes aules que a vegades penses que veus un grup de joves quan vas a cobrir una notícia i al final algú d'aquests potser te l'acabes trobant. Després.
Sí, perquè et genera la llavor. O sigui, jo ja sabia de ben petita. A mi sempre m'havia cridat l'atenció al món de la interpretació i tal, però quan ets adolescent o preadolescent i hi ha aquesta possibilitat un estiu de fer un curs de teatre i comences a fer les teves primeres improvisacions i veus que se't desperta el coquet i que t'agrada i la professora t'anima i et diu, ei, per aquí pots anar bé i tal, doncs són records importants perquè és una manera de descobrir la vocació, que també en parlo al llibre, no? És important per no perdre's un que faci el que li agrada, no? Perquè encara que hi hagi èpoques d'inestabilitat, com hi ha a totes les feines, sempre s'aguanta millor quan el que fas t'agrada, no?
I després, una vegada passada aquesta vocació, ben conegut el món de la interpretació, ben conegut el món de la televisió, dels mitjans, era diferent la idea que te'n feies que quan vas començar?
Jo suposo que tothom té una idea sempre molt idíl·lica, molt bucòlica, molt de les pel·lícules, molt La La Land. Però bueno, La La Land també explica la part, però dic, bueno, la part final, no, del happy end i tal. He tingut molta sort, la veritat, que jo acabant la carrera ja vaig començar a fer l'Sputnik i he encadenat sempre en general projectes. Hi ha hagut crisis al país i això ha fet que tot, com tothom, tinguéssim èpoques de no treballar, com tenim sempre els actors i altres professions, però és molt més crua la realitat, no és tan bucòlic, no et venen a buscar amb una limusina i coses d'aquestes. Ara ja t'ha d'agradar molt, i a mi m'agrada molt, i això fa que li vegis sempre al costat positiu. O sigui, és com l'oxitocina de les embarassades, quan acaben de parir ja s'oblida del dolor. Doncs com a actor, quan les passes malament, però després t'arriba un nou projecte, tota la resta se t'oblida. I sempre m'he quedat en aquest sentit amb la part positiva, perquè és una professió que m'encanta de debò i que em segueix apassionant 20 anys després d'haver començat, no?
Doncs, Tània, endavant amb el llibre, que vagi molt bé també aquestes vendes, que com sabem han començat molt,
sí,
bé,
sí,
com
sí,
has
sí.
explicat. Portem una setmaneta, a veure si aquest
22
claus per sentir-te millor d'angle editorial, doncs continua venent-se igual i et podem convidar també per algun futur llibre.
Quan vulgueu.
Que, escolta, ara que has començat...
O sèrie, no, o pel·li,
exacte,
o el que sigui.
Sempre tens la porta oberta aquí a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres marxem a publicitat i acabarem el programa.